Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Com estàs? Soc el José Miguel Cruz. Encantat de parlar amb vosaltres. Una abraçada per tots. Com porteu el tema vivenda? Això anirà per barris, segurament, no? El cas, si mirem de forma generalitzada, tant per lloguers com per compra de vivenda, com per accés, etcètera, etcètera, doncs estem davant d'un drama, i d'una preocupació de la població que està, doncs, si no la primera, la segona. I és que és així, és que és un drama. És que és un drama, però és un drama que no és d'ahir, eh? Això no és que... Vinga, ui, de cop i volta tenim un problema d'accés a la vivenda. No. Això és una pilota enorme que es va fer gran, des de fa dècades. Dècades. Un problema d'habitatge ni es forma de la nit al dia, ni es soluciona de la nit al dia. Però, clar, és allò de la patata calenta. Ja lo arreglarà el que viene, ja vendrá otro, ja pondrá los cimientos el siguiente, no, és que no em correspon a mi, no, és que és una decisió impopular... Bé, i atents, que amb el tema pensions, abans que parlàvem de les pensions, ens passarà el mateix tard o d'hora. Perquè tard o d'hora, el govern que li toqui haurà d'agafar el tema pensions. Quan ja... Ja, és que s'ha de fer sí o sí. I l'únic desig que tinc, i prego i poso espelmes, agalçant que calgui, que tant de bo facin una bona feina. I no sigui, com sempre, corrents i de pressa. Perquè ja s'estan rient de la bona feina, però bé. Tornem a la vivenda. Un estudi conjunt entre Portal Immobiliari Fotocasa i la plataforma de feina Infojobs conclou, i atenció a aquesta xifra, que els catalans haurien d'haver destinat el sou brut de 8,4 anys per comprar un habitatge de segona mà al 2024. L'informe Relació de salaris i la compra d'habitatges al 2024, aquest és el títol de l'informe, subratlla que és la mateixa quantitat que el 2023 i es manté per sobre dels 8 anys que es va començar a registrar el 2021. I aquestes xifres demostren que l'accés a l'habitatge no és fàcil. Vull dir, ja està demostrat per activa i per passiva. De fet, els experts immobiliaris han llançat un contundent advertiment sobre la greu crisi residencial que travessa Espanya i que l'han qualificat com la major emergència dels darrers 40 anys. Poca broma, eh? Des de Franco, quasi, eh? Perdoneu, eh? Igual és un nom tabú que no s'ha de dir, però parlem d'això, eh? De la transició, eh? D'aquesta època, eh? Bé, davant aquesta situació, què passa? Doncs que reclama que es posi en marxa un pacte d'estat. Allò que no ni està ni se l'espera en nada, pues, és mira, el que deia el Jorge Busto fa una estona, pues això, però en habitatge. Un pacte d'estat que sigui estable, que duri, per què? Doncs per garantir el dret als ciutadans a un habitatge digne i assequible. És a dir, que no sigui un somni. Aquesta és una proposta, però i hi ha gent, hi ha persones que ja han passat a l'acció. És el cas de Sostre Cívic. Què és Sostre Cívic? És una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús més gran de Catalunya. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
Tu eres la que reia quan deia això de fer bé la feina.
I que estiguin a l'altura de les circumstàncies. Sí, sí, correcte. Quan hi ha vots en joc i sí. Pensionistes i jubilats n'hi ha uns quants, amb això no s'hi juga, eh? No,
país, país, dijo Forges.
Sí. Bueno, doncs, aquesta cooperativa, Sostre Cívic, va néixer el 2004 com a associació i el 2010 ja com a cooperativa pròpiament i es presenta com una alternativa per accedir a l'habitatge. S'ha de tenir en compte que a Catalunya hi ha 1.000 projectes actius de cohabitatge i és la comunitat autònoma líder en aquest model. I què és això de la cessió d'ús, no? Doncs amb aquesta fórmula, la titularitat de la propietat és col·lectiva, recau en l'entitat i les persones sòcies tenen el dret de viure indefinidament o es pot marcar un ampli marge de temps per residir doncs, en aquests habitatges cooperatius. Requereix normalment una aportació inicial i el pagament de quotes mensuals que deriven dels costos d'adquisició, de manteniment i també de funcionament del projecte d'habitatge cooperatiu i no de la situació del mercat immobiliari. Hem parlat amb algunes persones que utilitzen aquest tipus d'habitatges, que han apostat per això, i diuen que la diferència per zona i per tipus d'habitatge i tot plegat del mercat convencional està sobre els 500 euros. I, a més, una qüestió a tenir en compte és l'estabilitat.
Important, això.
Et pots quedar fins que moris, o hi ha persones que no, que diuen tens dret a 70 anys, per exemple. Doncs llavors aquesta propietat, o aquest ús, millor dit, no aquesta propietat, pot passar als teus fills. És un tipus de projecte que està molt arrelat en altres zones, a la ciutat de Viena, per exemple, als Països Baixos, a Dinamarca i fins i tot a l'Uruguai, que ja fa temps que han apostat per tenir un parc d'habitatge social, doncs això, gestionat per cooperatives. Per cert, recentment la Generalitat i els comuns han arribat a un acord per impulsar aquestes cooperatives d'habitatge sense ànim de lucre. El pacte inclou una bonificació del 100% en l'impost de transmissions patrimonials per a aquestes cooperatives. Això significa que en adquirir un solar o un edifici estaran exemptes de pagar aquest impost, que després de les recents modificacions oscil·la entre el 10 i el 13% del valor de l'immoble. Aquí hi ha una qüestió a tenir en compte. I s'estableix una deducció del 20% en l'impost sobre la renda de les persones físiques per als cooperativistes agrícoles, però també d'habitatge, amb un límit de 3.000 euros anuals. Una mesura que, per cert, no s'aplicarà a les dedicades a estades curtes o a pisos turístics.
Molt bé, doncs mira, parlem precisament amb el president de Sostre Cívic, el Carlos Alcoba, per transmetre aquestes preguntes i que ens respongui de forma detallada. Carlos, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Què és Sostre Cívic? Comencem per aquí.
Nosaltres som la major cooperativa de Catalunya d'habitatges en cessió d'ús. Què vol dir la cessió d'ús? Doncs, bàsicament, som una cooperativa que això el que significa és que la propietat és col·lectiva, és de tots els socis i sòcies, i fem habitatge en cessió d'ús. Que això vol dir és que la gent que hi viu allà té el dret a viure tota la vida, si vol, pagant una quota a la cooperativa, però la propietat es manté de forma col·lectiva.
D'acord. Qui pot accedir a aquest cooperativisme?
Qualsevol persona. O sigui, totes les persones que vulguin accedir a un habitatge simplement s'han de fer sòcies de Sostre Cívic, apuntar-se a una de les nostres promocions i a partir d'aquí poder accedir a un habitatge.
Quins avantatges té sobre altres formes de fer-ho? Suposo que d'entrada el preu, no?
Clar, aquí el que s'ha d'entendre bé que nosaltres som, es podria dir, un mix entre el que és la compra i el lloguer. Què vol dir? Doncs la compra, per exemple, té els beneficis de la seguretat durant els anys, que pots viure en aquella casa tot el que tu vulguis, tota la vida, no? Per una banda, però té els riscos del deute, té els riscos d'hipotecar-te i els riscos d'haver de pagar aquell deute, i per l'altra banda tens el lloguer, que aquí no hi ha riscos financers, però hi ha inseguretat vital sobre quant de temps podràs viure allà. Llavors, nosaltres el que tenim és el millor dels dos mons, per una banda. Pots viure tota la vida i no tens els riscos financers de viure allà. Tu, quan accedeixes a l'habitatge de Sostre Cívic, poses una aportació inicial, com si fos l'entrada a un pis, que el dia que marxes se retorna aquesta aportació inicial i durant tota la vida pagues una quota més baixa del preu de l'habitatge convencional, perquè nosaltres, al ser una cooperativa sense ànim de lucre, podem abaixar els preus perquè no repartim després beneficis entre els propietaris.
D'acord, no és una qüestió de beneficis. Per exemple, en aquest cas el que feu també és promocionar la construcció, no? Construïu i vendes.
Sí, sí, i tant. Sí. Un dels reptes que té Catalunya és la manca d'habitatge, no? Nosaltres construïm habitatge. Però amb una gran diferència. Els nostres habitatges estan fora del mercat especulatiu. Què vol dir això? Doncs que són habitatges que mai es podran revendre, no? Perquè els nostres estatuts de la cooperativa diuen que els habitatges són per viure-hi, no per fer negoci, no? Entenem l'habitatge com un bé d'ús. Per això nosaltres construïm, però construïm, i això també afecta els preus del voltant. Si cada cop nosaltres construïssim més edificis sense ànim de lucre, més edificis sense fer negoci, on fos més accessible entrar a viure-hi, això obligaria a la resta de competidors que tenim al voltant del mercat convencional a haver de baixar preus, perquè tindrà un competidor més barat.
D'acord. Entenc. Per exemple, el manteniment dels habitatges, de qui depenen? Perquè, per exemple, en el lloguer, si el pis és teu, tu ets el que t'encarregues, no? Si és de lloguer, okay, s'encarrega el propietari, també. I en aquest cas, qui ho faria? La cooperativa, entenc.
Sí, aquí tenim una doble governança, es podria dir, no?
Sí.
Per una banda tenim tota la governança de la cooperativa global, no?, que marca estatuts, que marca consell rector, que marca els límits, no?, es podria dir com una constitució del que es pot i no es pot fer, i després hi ha governances a cada edifici, a cada construcció, no?, on hi viu la gent, on aquí poden decidir més o menys límits de fer-se o no fer-se càrrec d'algunes coses, compartir-les o no amb la cooperativa global. Que al final, tant les socis que viuen a l'habitatge com les que no viuen formen part totes de sostre cívic.
D'acord. Quantes persones hi pot haver per llar?
Bueno, això al final és com qualsevol promoció. Nosaltres fem promocions. Clar, això ha canviat molt en els últims anys, no?
Sí.
Perquè històricament els habitatges es feien pensant en l'home, la dona i les dues criatures, no? I es feien habitatges on l'habitació gran era pel matrimoni i les petites eren per les criatures. Aquí era com la convenció a l'hora de construir cases. Clar, ha volat pels aires la concepció de família actualment i la gent, les necessitats de la gent. I a més, les necessitats van mutant al llarg de la vida, no? Ara mateix hi ha molta gent gran que viu sola en cases molt grans perquè els seus fills o els esperen han mort i llavors ha canviat molt la concepció. Llavors nosaltres, quan construïm cases, pensem en totes aquestes modalitats, no? Des de cases més petites per una persona o per dues, cases més grans, on la distribució de les habitacions no ha de ser una gran pel matrimoni i petites pels fills, poden ser totes grans perquè poden conviure amics, amigues... Sí, que al final construïm cases pensant en totes aquestes modalitats. Llavors tenim des de pisos petits a pisos més grans.
Clar, en aquest cas, d'on va sorgir la idea? Des de quan neix Sostre Cívic?
Doncs Sostre Cívic neix el 2004, neix bàsicament com una idea de sensibilització al voltant de l'habitatge, no? És començar a picar pedres sobre un model que està molt extès a Europa, per exemple a Dinamarca està molt extès, a l'Uruguai està molt extès, no? També Àustria, des d'una altra perspectiva més pública, també té alternatives. Sí, amb una idea de el model que tenim aquí no ha de ser perquè sí o sí aquest, no? Podem imaginar-nos diferents alternatives i mons possibles. Que això és molt important, no? Una de les grans mancances que tenim actualment és la falta d'aquesta imaginació política per donar alternatives. Només som capaços de reproduir coses que han fracassat, doncs anem a tornar a intentar-ho i això no té cap sentit. Llavors nosaltres, quan naixem, això el 2004, comencem això com un procés d'incidència política i de sensibilització al voltant de l'habitatge, i és a partir, no, dels últims 10-15 anys on es fa realitat, no? On cada cop tenim més gent visquen a les cases.
I ara, on teniu habitatges?
Doncs per tota Catalunya.
Per tota Catalunya.
Sí, tenim a Barcelona, tenim tres edificis, estem construint ara un quart, però tenim per tota Catalunya, des de Vilafranca, que fa poc van començar obres, a l'Empordà, sí, per tot arreu. També a Barcelona, per exemple, tenim en construcció d'aquí poc un habitatge sènior, no? També tenim tota aquesta línia d'envelliment col·lectiu, de gent gran que no vol acabar en residències i vol compartir les cures. O sigui que són diferents formes d'entendre que l'habitatge és com un punt central que acaba transformant la vida de les persones, i nosaltres tenim aquesta concepció, no? Molt més que de negoci. La concepció de que l'habitatge és un mecanisme per viure diferent.
Doncs, senyor Carlos Alcoba, president de Sostre Cívic, escolta'm, gràcies per donar-nos tot aquestes explicacions, molt amable.
A vosaltres, pel temps.
Doncs seria una bona idea, és una bona idea i sembla que ben aplicada, doncs seria una nova via per fer aquestes coses. Va, que de seguida en parlarem i actualitzarem la informació de serveis i parlarem de salut visual aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Estàs escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿No tienes padres?
Sí, tengo 12.
Comienza la Semana Santa.
¿Viene usted todas las tardes a rezarle al Cristo de los faroles?
Con dos clásicos inolvidables.
¿Y madre?
Madre, no tengo ninguna.
Marcelino Pan y Vino.
¿Sabes quién soy?
Es Dios.
Y el Cristo de los faroles.
Te juro que en mi vida he querido a ninguna mujer como te quiero a ti.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Este verano, respira. Adelántate en El Corte Inglés con el 20% en aire acondicionado Mitsubishi Electric.
Con clasificación energética A++.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 12 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 9 de abril. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Mire, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mireu, ara parlarem d'una de les pandèmies... Li han dit la pandèmia silenciosa. Parlo de la miopia i d'aquesta pandèmia silenciosa parlem amb l'Institut Oftalmològic Tres Torres, que d'això en saben una estoneta, i amb el doctor Emilio Juárez, que en sap encara més. Què tal, doctor? Benvingut.
Bones.
La pandèmia silenciosa. Igual he sido muy dramático aquí.
No. Curiosament, hi ha una dada. Fa 10 anys estava fent una entrevista a Telemadrid i estava explicant precisament aquest tema. Que el Ministeri de Sanitat xinès deia que ells tendien al voltant d'un 90% de miops a partir del 2050. Es va muntar una polèmica tremenda, va rebre cartes de companys de la Societat Espanyola d'Oftalmologia dient que feia com alarma social. Fixa't el que ha passat.
Però és que és veritat, això, eh? Però és que, però és que està passant.
És evident que més del 20%, 30% dels nanos de menors de 18 anys estan sent miops per, diguéssim, per gràcia divina del factor d'ordinadors. És a dir, abusem d'ordinador, abusem del mòbil, abusem de prop, estem moltes hores treballant a mitja distància a prop i després l'oci també acaba sent el mateix. Hi ha una dada. Cada hora que passem al carrer jugant, és a dir, els nanos passen una hora al carrer jugant, tenen un 10% menys de possibilitats de ser miops.
Bé, és una molt bona dada.
Per tant, la miopia és un problema, és una pandèmia, no silenciosa, ja és òbvia que ho és.
Claríssima, sí.
I bueno, jo sempre els dic el mateix, no us preocupeu. Al final això té solució. És a dir, a veure...
I aquí anem.
És el que has dit tu, no és una malaltia, no, és un defecte refractiu. I per tant, té una solució, que és el làser, que a vegades hem parlat, el làser Amaris, correcció d'aquesta miopia, astigmatisme o hipermetropia també.
Sí.
Per tant, és millor no tenir-la? Clar, no ens haurem de sotmetre a una intervenció. No haurem de patir un ull sec per excés de lents de contacte, d'acord? Perquè les ulleres no acabo de veure bé de nit. És a dir, podem solucionar-ho, però si podem evitar-ho abans, millor que millor.
Millor, si es pot fer una prevenció claríssima. Però un cop la tens, que hi ha moltes persones que la tenen, jo inclòs, això com funciona? Vull dir, jo em vaig a l'institut i mira, soy miope.
Primer hem de fer unes proves, que veiem a veure si la córnea és compatible amb la cirurgia. Per fer làser. Hi ha altres tècniques, eh? Però vale. Per fer làser, això. I després és simple, el làser, l'Amaris i el 50 té una capacitat de corregir una dioptria en un segon i un gruix molt poc de micres que elimina per corregir això. Per tant, és un làser que et permetrà operar-te moltes dioptries i a la vegada fer-ho molt simple i molt ràpid. Què significa molt simple i molt ràpid? Doncs que el risc que assumeixes de cirurgia i el temps de recuperació s'escurça molt. És a dir, perquè et facis una idea, si tu tens 4 dioptries i t'operes avui, que vinc de quiròfan d'operar, te pots trobar que a l'aixecar-te ja ets capaç de veure el rellotge, perquè ja estàs amb unes visions del voltant entre un 50 i un 60% de la teva visió. T'aixeques, és a dir, t'has tombat sense veure el rellotge, t'aixeques i ets capaç de veure el rellotge a la paret. I això és, diguéssim, lo gran que aporta la Maris 1050, la capacitat de correcció i, per tant, de recuperació de la cirurgia de làser de miopia, hipermetropia o astigmatisme.
És molt ràpid, aquestes situacions. És a dir, que en poc temps, si ets miopia dels dos ulls, en res, una setmana o...
Normalment els pacients els demanen un parell de dies.
Jo m'he passat, mira, he donat una setmana de marge.
Amb un parell de dies és suficient perquè el parell de dies, que significa? Que el que vull, que és una cirurgia que fem d'una lamineta, que hem de fer que se cicatritzi bé, doncs en 24 hores rarament es mourà si després te toques els ulls.
En aquest cas, ja sabeu, l'Institut Oftalmològic Tres Torres es poden donar un cop de mà davant de tot això. Què has de fer? Mira, a la web tindràs tota la informació. oftalmologiatrestorres.com i el telèfon 900-842-848. 900-842-848. Doctor Emilio Juárez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Pues de seguida, doncs de seguida arribarem a dos quarts d'una del migdia. Serà el moment d'actualitzar la informació de serveis, la meteo, el trànsit, l'actualitat esportiva. Avui comencen els quarts de Champions. I després parlarem de pes. Si tens una dolència cardíaca, hi ha mites d'aquests que diuen si tens una dolència cardíaca o una hèrnia o alguna cosa així, el que recomanen és no agafar pes. Ara, no tots ho fan. Hi ha metges que diuen que sí. Hem d'agafar pes o no hem d'agafar pes? En parlarem d'això i també en parlarem de la nova llei que demana, atenció a això, una mediació obligatòria abans d'anar a denunciar. És a dir, si tu tens un problema amb el teu llogater, primer hi ha d'haver una mediació, Si no, no pots dir anar a judici. Ja és obligatori això i acaba d'entrar en vigor fa res. Intentarem entendre una mica millor aquesta llei. Va, que de seguida tornem informació de serveis aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
Un consejito. Este jueves, viernes y sábado no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Visitar Enate es pasear por la esencia del viñedo y la bodega. Es vivir el somontano y su cultura. Es disfrutar del arte del vino y el vino del arte en nuestra sala de exposiciones. Reserva tu visita a bodega en enate.es. Enate, experiencias para vivir con los cinco sentidos.
El periòdico et convida a una experiència única. El dimarts 15 al Teatre Apolo, funció especial d'Un monstruo viene a verme, una història de valentia que et tocarà el cor. Després de l'obra, xerrada amb experts de l'Associació contra el Càncer sobre la importància de la prevenció i el suport. Si ets subscriptor del periòdico, viu aquesta experiència que està emocionant Barcelona.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti. A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia a la teva COPE més propera. Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia. Què tal? Soc el José Miguel Cruz, rebint una forta abraçada. I actualitzem la informació de serveis. Va, comencem per la meteo. Bàsicament esperem un temps de vent de llevant, núvols al Pirineu i Prepirineu i sol a la resta. La temperatura baixant, es modera les temperatures, no farà tanta calda, és normal, estem en època primaveral i això puja i baixa, però quan pica, pica, quan pica, pica. Això sí, les temperatures es moderaran, no estaran per sota del que tocaria, eh? Per demà dimecres esperem que ens arribi una fotografia a tres quarts del mateix, els núvols, bàsicament a comarques de Girona i cap a Terres de l'Ebre, cap al Montsià, a Baixebre, per aquí, núvols. No esperem pluja i sol a la resta del territori, les temperatures continuen mantenint-se, doncs les mínimes baixaran i les màximes tres quarts del mateix es mantindran pel que tocaria una mica per sobre del que tocaria per l'època. És a dir, no esperem pluja. Ojo a la Setmana Santa, eh? Ojo que ens tira sobre una borrasca i no sé, encara no se sap exactament com podrà afectar a Catalunya aquesta borrasca. D'encara el dijous, dia 10, comença a treure el nas unes precipitacions que afectaran en principi dijous cap a la tarda al Pirineu i Prepirineu, amb pluges que localment poden ser importants. Seran d'aquests núvols de primavera, d'aquestes tempestes, d'aquesta pluja primaveral, que fa sol, de cop i volta ve un d'aquests núvols i te la lia una mica, però transitori, no s'espera, no hi ha d'entrada cap alerta activada. I la previsió de cara... M'estic avançant molt i fent temps perquè contactar amb el Servei Català de Trànsit. M'estic avançant molt. I la previsió de cara a Setmana Santa és de temps humit. De temps humit. Podrà ploure a Catalunya. És possible que arribin tempestes fortes a Catalunya. Encara està per veure quin dia i quin no dia. Mira, si no tenim el Servei Català de Trànsit, ja està, perquè no tinc res més que dir del temps. No, el Servei Català de Trànsit no m'explica res més, i més que el que acabo de dir. Aquí arriben els meus coneixements i no acabava d'arribar tant. Ara sí, anem a veure com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Preguntem al Servei Català de Trànsit com està. Lorena Moreno, bon migdia, benvinguda.
Bona tarda. En general, a aquestes hores, tranquil·litat a la xarxa viària catalana. No tenim constància de cap incidència extraordinària o accidents que ens puguin complicar la circulació. Només destacar algunes retencions a la C25 a Manresa per un carril tallat i a la C58 en sentit Sabadell. Per últim, destaca també lentitud a la ronda del litoral, al port, en sentit Llobregat, un parell de quilòmetres de circulació lenta. I això és tot des del Servei Català de Trànsit.
Lorena, felicitats per la teva estrena. Una abraçada molt forta, cuida't.
Molt bé. Adéu,
gràcies. S'estrenava avui la Lorena al Servei Català de Trànsit donant la previsió, com està la situació a la xarxa viària. Ho ha fet molt bé, la veritat, eh? José Luis Gil, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys, bon dia.
No pots dir res de la meva...
No, està bé.
Improvisació de cara...
No ha pogut triar millor dia per estrenar-se la Lorena al Servei Català del Trànsit perquè ha pogut comprovar que les prediccions del temps del José Miguel Cruz doncs s'estiren i no para fins que no plou a bots i barrals.
Però escolta'm una cosa, què dir quan no passa res fins dijous a la tarda?
No, escolti,
estem a dimarts.
Escolti, al temps, a la informació de la meteo, sempre passa alguna cosa.
Home, sí,
ja
si vols.
Ja sigui sol, ja sigui núvols, ja sigui pluja,
però,
ja sigui neu.
Ostres, era difícil,
perquè,
això.
A més, quan no saps com començar una conversa amb una persona...
Parece que va a ser un buen día, ¿no?
El típico tópico, está haciendo buen tiempo. No, és que m'ha fet gràcia perquè ha anat a aparèixer la buena de la Lorena, quan ja començava a ploure. Ja havia passat Rüdiger, la borrasca Rüdiger, venia la borrasca Salma, que són les que han de venir, i ja no...
No tenia més previsió de cara al dijous, la més fiable és cap a dijous tarda.
No, bé, val a dir, recordem que com més estires en el temps una previsió, més eixamples al marge de...
Error.
Ah, efectivament.
I més llenya, més bala i munició té vostè per donar-me canya.
No, és veritat això.
Bé, prèvia de Champions,
Lliga de Campions, Champions League. Molta Champions League avui, molta Champions League demà. La volem viure a Sports Cope amb tota la seva intensitat. Demà, Barça-Borussia Dortmund a Montjuïc, Està en marxa la roda de premsa oficial. Ja ha parlat Hansi Flick, un Hansi Flick al qual li han preguntat una mica per la gestió de Rafinha. Un Rafinha que tothom consensuava que era pilota d'or. Van a jugar amb el Brasil contra l'Argentina, van caure 4-1, va arribar, sembla, una mica dispers. Ha estat força minuts a la banqueta en els últims partits, però avui ha dit Hansi Flick que el veu perfectament normal, com sempre, i disposat a jugar el que és pel Barça ja quarts de final de la Lliga de Campions, un autèntic partidàs.
Claro que hemos intentado, después del parón por selecciones, les hemos dado tiempo para recuperarse, pero en el entreno, lo que ve en el entreno es igual que antes, es decir... Está muy activo, está allí, muy despierto y con su dinámica también el entreno demuestra que está preparado para el partido de mañana.
És a dir, que demà Lamine Yamal, Lewandowski i Rafinha a la punta d'atac del Futbol Club Barcelona. I a més Íñigo, que està a plena disposició, que ja ha treballat amb dinàmica de grup, exactament igual que Ter Stegen. El que passa és que com Ter Stegen no està inscrit a la Champions, doncs demà no podrà estar o formar part del roster del Futbol Club Barcelona. Això serà demà. Avui, tiempo de juego, un quart de nou de la nit per viure dos autèntics partidassos. Bayern de Munich, Inter de Milà.
Quin gran partit aquest,
Esperi. Arsenal-Real Madrid.
Partidazo importante,
amb aquest Madrid que no saps ben bé...
Arsenal amb baixes a la davantera i el Madrid, sí, que veure després de la derrota amb el València, per on surt això?
El davanter centre de l'Arsenal ara mateix és un vell conegut de l'afició espanyola, Mikel Merino. Vaja, no és un davanter centre a tots els efectes, l'exjugador de la Real Sociedad i de Osasuna de Pamplona, però és la solució que ha trobat Mikel Arteta, que ahir va mostrar-se força convençut de que li podia trobar les pessigolles al Real Madrid,
bueno, bueno,
i deixar-lo fora de la competició.
Tots sabem que el Real Madrid a la Champions es transforma.
Tots sabem que el Real Madrid ve de perdre amb el València i que està passant per una temporada on no és un equip fiable. Ara, dit això, és la competició del conjunt blanc i un quart de nou de la nit, tiempo de juego amb Lama i Miguel Ángel Díaz. Miguelito, estarem, evidentment, a Londres amb l'última hora del conjunt blanc. Força Champions, avui força Champions, demà, però, clar, no podem aparcar la Lliga. La Lliga va viure ahir la cluenda de la jornada número 30 amb un Leganés 1, Osasuna 1, que deixa a l'Espanyol 4 punts per sobre de la zona de descens i que deixa el Girona a 6.
I l'Espanyol amb un partit menys.
L'Espanyol amb un partit menys, que ha de jugar al camp del Villarreal. El problema no és aquest, el problema és que a Montilivi ja veuen els fantasmes de la temporada 18-19. Què va passar la temporada 18-19? Doncs que amb Eusebio Sacristán a la banqueta, el Girona va fer un 3 de 30 als últims 10 partits de Lliga i, vaja, es va anar cap a segona divisió més ràpidament que el Titanic va anar al fons de la mar. Aquests fantasmes ja existeixen, ja estan a sobre de la taula, perquè quan tothom semblava que aparcada la Champions, eliminat l'equip de Champions, el Girona tiraria cap amunt i començaria a retrobar-se amb el Girona de la passada temporada, doncs no, la dinàmica continua sent negativa i ja hi ha qui veu aquests fantasmes de lluita per la permanència. Per tancar el bloc de futbol, li recordaré que avui tenim partit de la Nations League femenina a Vigo, juga a Espanya davant de Portugal. Esperem ratificar que les noies de Montse Tomé ratifiquin les sensacions que les van portar a guanyar 2-4 al combinat portuguès a passos de Ferreira, mentre que en plana poliesportiva el Barça d'handbol ha fet un Chesney.
Què és això de fer un Chesney?
Li explico. Sap vostè que el Barça d'handbol tenia i té dos grandíssims porters, Gonzalo Pérez de Vargas i Nielsen.
Sí.
Gonzalo Pérez de Vargas es va lesionar, lesió de gravetat, lesió de lligaments de genoll, baixa pel que resta de temporada, i el Barça, com que l'economia a Can Barça és la que és, ha fet un Chesney. Ha fitxat a Vincent Gerard, porter francès, que havia penjat la samarreta després dels Jocs Olímpics de París.
Mira,
han trobat la mateixa fórmula i Vincent Gerard ja és acompanyant de Nielsen a la porteria del Futbol Club Barcelona d'handbol.
Què sabem d'aquest jugador jove de bàsquet del Barça que va marxar als Estats Units a jugar un partit de un poco de chichinabo, no comparable amb un clàssic?
No, és un partit de chichinabo.
Sí, és... però comparat amb un clàssic, no. Què vol que li digui? Quan el seu club més el necessita, al final què passarà?
Li dono la dada que em va donar l'Alberto Díez. Clar, parlem d'aquest... Escolta, aquest xicot... Parlem de Damé Sar,
també és
que
correcte,
sense permís del Barça de bàsquet es va apuntar a això que diuen Nike Hub Summit o alguna cosa així.
Sí, sí.
És un càsting de jugadors universitaris, per entendre'ns. Sap vostè que aquest senyor Damé Sar pot cobrar la propera temporada a un equip universitari un quilo per temporada?
Pues no ho sé. Però sap vostè que el compromís que ha tingut amb el club que li ha donat
el
moltes coses...
El compromís amb el Barça és nul.
Correcte.
Nul, nulíssim. I el Barça, evidentment, haurà d'adoptar les mesures disciplinàries que cregui oportunes i convenients. Però, clar, si el xicot entén que el seu futur és el bàsquet universitari americà...
Si l'agafen,
que
no?
Pot, si l'agafen, i que en cas d'agafar-lo, doncs podria tenir, permeti'm el vulgarisme, la llum pagada... Clar, és que tothom a certes edats tempranes, matineres, tothom pot cometre errades, perdre la perspectiva, tenir una brúixola desimentada, etc. Bueno, en fi, què hi farem? No estava al Barça de bàsquet, perquè, clar, tot això, si estigués la Provítola, si estigués Vesely, si estigués...
ja,
si
Mezzometo, sí,
si estiguessin tots els lesionats a punt i en el roster, doncs no seria problema, perquè de més ara no comptaria per res. Clar, el problema és que amb les lesions que té el Barça i jugant-se el que juga el Barça a l'Eurolliga aquesta setmana, doncs clar, La manca de compromís és menys 3, evidentment.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquestes informacions i d'altres post-cope amb el Joan Batllori. Va, de seguida parlem de salut. Parlem de si cal agafar pes amb dolència cardíaca o si tens una hèrnia. Hi ha metges que et diuen que no agafis pes, i hi ha d'altres que sí. On està el què? On està el terme mig? Què s'ha de fer? Doncs de seguida en parlem de tot això aquí a Migdia Cope, Catalunya i Andorra.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 13 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición, calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón.
Alguna vegada t'han dit que no pots agafar pes? Pot ser, per exemple, per una hèrnia. Jo vaig tenir una hèrnia i em van dir no, fins que em van operar. Per exemple, o tens problemes articulars o problemes cardíacs o perquè ets hipertens. Què de cert hi ha en tot això? És cert que quan tens problemes cardíacs, hipertens, quan tens problemes articulars, no pots agafar pes? Bé, de fet, és un tema que és, malauradament, bastant comú i molts us podeu sentir molt familiaritzats amb el que estic explicant, no? Però per això, avui intentarem treure dubtes, intentarem treure l'aigua clara amb el Rubén Noda, que és graduat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i, a més, especialista en rehabilitació cardíaca i coordinador de l'àrea d'exercici i salut a INSCOR, el Centre de Cardíac de Referència a Catalunya. Rubén, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, ¿qué hay de verdad en eso? ¿Por qué hay personas que no pueden coger peso o que no deberían coger peso? Y algunos médicos dicen todo lo contrario, que sí, que pueden coger peso.
Claro, pues mira, la verdad, y yendo un poquito al grano, la mayoría de personas no solo pueden, sino que deben coger peso. Es muy común, hay personas que vienen a consulta o al gimnasio de aquí del centro y me dicen, oye, que mi médico me ha dicho que no puedo coger peso, a pesar de que quizás le estoy dando un peso muy liviano, ¿no? La cosa ahora es, una pregunta que te dejo un poco en el aire, ¿qué es eso de coger peso?
Vale, ¿qué es eso de coger peso? O sea, claro, supongo que depende de qué peso también, ¿no?
Claro, es que no es lo mismo 5 kilos, por ejemplo, una mancuerna de 5 kilos a 50 kilos. O no es lo mismo eso para una persona de 20 que una persona de 90, tengan las patologías que tengan. Otra cosa, quizás, para que quien nos esté escuchando se sientan un poquito más familiarizados, ¿qué diferencia puede haber entre una mancuerna, por ejemplo, de 5 kilos en el gimnasio y una garrafa de agua grande que vas a tener que cargar del súper a casa?
Sí, porque las dos son 5 kilos, ¿no?
Sí, depende de los litros y demás, pero básicamente estás cogiendo peso y necesitas cogerlo para tu día a día.
Ajá. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otra?
Claro, aquí la diferencia grande es entre coger peso y realizar esfuerzos máximos de fuerza, que es lo que sí debería evitar mucha gente. Muchos médicos probablemente recomienden a la persona no coger peso, pensando que hay mucha gente que va al todo o nada. Que puedo coger peso, entonces me voy a cargar un montón de peso en el gimnasio, voy a darlo todo, y tampoco va por ahí. La mayoría de gente puede coger peso, incluso en un diagnóstico de hernia discal, incluso que padezcan hipertensión, etcétera, pero se debe adaptar al ejercicio de la persona y no al revés, y obviamente todos los ejercicios no se van a poder realizar.
Bueno, supongo que si el médico se lo ha dicho así, lo tiene que hacer caso, ¿no?, lo que le han dicho el médico.
Claro, aquí la idea es que hay mucha gente que va con ese miedo y como te dije, pues muchos médicos piensan que van a ir al todo nada, pero la realidad es que le estaríamos haciendo un flaco favor al paciente, incluso aunque tenga una patología, porque imagina, voy a hacer una especie de símil. Vale. Tenemos un puente con su estructura, que son los huesos, y los cables que sustentan al puente, que soportan la carga de la estructura, que son los músculos. Si hay un problema, por ejemplo, como si fuese una hernia, con la estructura del puente, ¿qué pasaría si decimos, oye, pues no vamos a cargar peso, vamos a hacer los cables menos resistentes, menos fuertes? ¿Qué es lo que sucede si no hacemos el trabajo de fuerza? ¿Qué sucedería con ese puente?
Este sería todo el que... Pero ya, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál sería lo auténtico? O sea, ¿qué necesidad habría para pillar o no pillar peso?
Claro, la idea aquí es, como comenté, es ver qué grado de esfuerzo estoy realizando. Algo muy importante, algo truquito, por así decirlo, que puede ver la gente, es la respiración, que es súper, súper importante.
Ajá.
No debemos bloquear la respiración. Por ejemplo, vemos un culturista, un levantador de peso, que ahí en esos casos es muy normal, con la cara toda roja, intentando levantar todo el peso que pueda. Pues eso sí que se debe evitar. No se debe bloquear la respiración, se debe expirar en la parte de mayor esfuerzo, y eso de manera natural ya va a hacer que el grado de esfuerzo reduzca, que el peso que vayamos a levantar también sea reducido, y el riesgo de lesión, el riesgo de tener cualquier susto, pues sea reducido y sea el levantar peso de una forma segura, por así decirlo.
Bien, entonces ahora personas que puedan estar escuchando dicen, vale, sí, estoy escuchando a Rubén, lo entiendo perfectamente, pero ¿yo puedo coger peso o no puedo coger peso? O sea, cuando hay miedo o dudas, ¿qué hay que hacer?
Claro, en ese sentido, pues mira, hay algunos mensajes que puedo dejar, ¿no? El primero es que es normal. El médico me dice una cosa, yo puedo interpretar algo diferente, o lo interpreto, pero tengo miedo, no sé cómo hacerlo. Entonces, lo primero es que se dejen guiar por profesionales. Al final te van a ayudar a ver cuál es el peso que puedes realizar, qué ejercicio hacer, cuáles no. Y luego, por otro lado, pues el hecho de progresar poquito a poco. No estamos hablando con coger peso de que vayamos a ser culturistas, pero que estemos preparados para la vida cotidiana. Por ejemplo, un señor mayor que está agarrado a la barra del bus para no caerse,
sí,
está aguantando, no una mancuerna de 5 kilos, está aguantando su propio peso, que es mucho mayor. Si no está preparado para ello, probablemente va a caer. O si no estamos preparados para una bolsa del súper, con botes de leche o lo que sea, pues lo que va a pasar es que nos vamos a contracturar más, va a doler todo más. O ya un último ejemplo, una persona que es mucho más común de lo que nos gustaría, con sobrepeso, que además se hace mayor, no tiene fuerza porque no realiza trabajo de fuerza, lo que va a pasar es que termine dependiente y no pueda siquiera levantarse de la silla sin ayuda, y por ahí sí que es un verdadero drama. Entonces, en ese sentido, pues que se dejen guiar por profesionales y que piensen que no tiene que ser todo nada, sino que vayamos poquito a poco.
Efectivamente, o sea, manteniéndose en forma, básicamente sería un resumen. Mantenerse en forma de forma moderada y en función de cada uno.
Claro, exacto.
Pues Rubén Noda, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y especialista en rehabilitación cardíaca y además coordinador del área de ejercicio y salud en INSCOR. Oye, muchísimas gracias por estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
Nada, muchas gracias a ustedes. Un placer.
Un placer, el placer ha sido todo nuestro. Doncs ja ho sabeu, és una qüestió bàsicament de mantenir-se en forma. És una qüestió del secret, però estar en forma, com un mínim, ja és una qüestió interessant. Bé, ha entrat en vigor la nova llei de mediació. És una llei que obliga a que abans de denunciar, per exemple, un conflicte que hi hagi entre un llogater i el propietari, doncs hi hagi una mediació abans de denunciar. Per exemple, el retorn d'un apagui senyal, el retorn de qualsevol cosa d'aquestes. De seguida aclarim com funciona aquesta nova llei, que ja és obligatòria, i en parlem d'això aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope, a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Adiós a las tabletas. Vuelve el lápiz, vuelve el cuaderno y vuelve ese libro de texto que te sorprende.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Es una noticia muy interesante, ¿eh? O sea, estas minas, esto nos hace ganar autonomía estratégica como europeos y es muy buena noticia para las regiones españolas beneficiadas con mineral de pues, los españoles dormimos poco, yo soy un gran abogado del sueño. Hay que dormir mucho
que a veces
más.
No se puede o se duerme mal, Jorge. ¿Qué te piensas?
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. No es solo información, es saber dónde mirar.
Tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Consejero de seguridad invitó por error a un periodista a participar en ese chat. Una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto se acabe filtrando a un periodista la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de la llei 1/2025, de matèria d'eficiència del Servei Públic de Justícia. Això què vol dir? No tinc ni idea. La veritat, no, jo no tinc ni idea, però tinc aquí una persona que en sap i molt de tot això i ens explicarà el perquè. És el Sergi Ortega, que és membre del Departament de Dret Processal Civil de Tarines Law and Economy, i quan ve a parlar d'aquestes coses és pas que són importants per tenir en compte. Sergi, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Cruz.
Bueno, ¿qué es esta? Explícame.
Pues a ver, esta...
Ilumíname, por favor, Sergi.
Pues a ver, es una ley que ha entrado, que sabíamos que hacía tiempo que tenía que entrar en vigor,
¿sí?
Pero que ha entrado en vigor el reciente 3 de abril, por lo tanto es muy reciente y veremos a ver cómo afecta todo el sistema de justicia. Pero es una ley que, entre otras cosas, como por ejemplo, pues cambia la denominación de los juzgados, cambia un poco la optimización de los recursos en ¿sí? el sistema de justicia. Pero bueno, lo que le interesa a los oyentes es que obliga a partir de ahora a que cuando queramos presentar una demanda judicial primero hayamos entomado un proceso de negociación previa por la vía extrajudicial.
Es decir,
que hayamos intentado llegar a un acuerdo con tal de evitar la vía judicial. Si no lo hacemos, no nos van a admitir la demanda y no podremos acudir a la justicia.
De acuerdo. Básicamente, está claro, ¿no? Lo que pretende estar ahí es quitar trabajo, quitar peso a los juzgados mediante este tipo de mediaciones.
Exacto.
Intentar descargar la faena un poco, ¿eh?
Exacto.
O sea, ¿obliga a las partes a negociar? ¿En qué sentido?
Pues a ver, obliga a las partes a negociar, pues hay muchas maneras, ¿vale?, de hacerlo, y la ley prevé una lista que es abierta, que me refiero, cualquier parte, cualquier manera de negociar puede ser válida, pero las más comunes pues son el arbitraje, la conciliación ante notario, o la mediación, ¿vale?, que es la más común. La mediación es un procedimiento mediante el cual un tercero neutral e imparcial,
sí,
pues se pone, digamos, en medio entre dos personas, escucha las dos versiones y propone o intenta que las partes lleguen a un acuerdo que, en la medida de lo posible, sea beneficiosa para las dos.
Para las dos partes. Pon un ejemplo, ¿puedes poner un ejemplo?
Sí, perfectamente. Sí. Imaginemos un contrato de arrendamiento de un piso,
vale,
que el arrendamiento está tan candente,
sí,
y se acaba el contrato, ¿de acuerdo? Cuando se acaba el contrato, si el piso está en correctas condiciones, el arrendador debe devolver al anterior inquilino la fianza que se había prestado al inicio del contrato.
Correcto.
Normalmente es una o dos mensualidades. Imaginemos que el arrendador pues dice que hay una serie de defectos en el piso y que, por lo tanto, no se aviene a devolver esta fianza, pongamos de 3.000 euros, ¿vale?
Vale.
Y la otra parte dice, oiga usted, que ahí no había ningún desperfecto, que me devuelva la fianza o voy a tener que ponerle una demanda judicial. Pues bien, para poner esta demanda, el inquilino primero deberá entomar una negociación por la vía extrajudicial. Si no,
no la aceptarán.
No se la van a admitir.
De acuerdo.
Y esta medida pues puede ser, por ejemplo, pues la mediación.
¿Y esto cómo se debe hacer? ¿A quién? Bueno, puede acudir a Tarinas, por ejemplo, que vosotros de esto sabéis.
Exacto. Nosotros sabíamos que esta ley tenía que entrar en vigor, nos hemos preparado, nos hemos formado y, por lo tanto, desde que ha entrado en vigor, ofrecemos ya el servicio de la mediación, ¿vale? Mediante el cual nosotros, como terceros neutrales, pues, por ejemplo, en este caso que hemos puesto del arrendador, podríamos venirle a decir al inquilino, oiga usted, sí que es cierto que hay un zócalo que sé que usted lo ha malmetido, está roto y, por lo tanto, debe repararse. Pero, señor arrendador, este zócalo no vale 3.000 euros.
No vale 3.000 euros.
Vale 500, por lo tanto, vamos a arreglar esto y 2.500 van a ser devueltos al inquilino, ¿ok? Y si se llega a este acuerdo, no hará falta llegar a la vía judicial y, por lo tanto, pues habremos actuado como mediadores para que las partes lleguen a un acuerdo.
De acuerdo, muy bien. Bueno, ya sabéis que para poneros en contacto con Tarinas, para informaros sobre este tema o ya poneros en marcha directamente, hay un teléfono, el 93 11 55 111, 93 11 55 111, o está la web tarinas.com.
Exacto.
Tarinas.com o 93 11 55 111. Sergio Ortega, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cruz, un placer.
Noves lleis, nova preparació en tot cas. Bueno, ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Arribem a les dues, rebent la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz, una forta abraçada, i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Que acabin de passar una molt bona tarda.